Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Pol i Hernández, aquí al control. Els desitgem que tinguin un bon divendres, un divendres que certament molt passat per aigua d'aquests darrers dies, però també molt passat per festes, alguna d'elles que no es va poder acabar de celebrar, com la festa de Sant Sebastià, però que de ben segur, en aquest proper diumenge, festa de Sant Sebastianet en Vinaròs, segurament es portarà a terme una bona festa, com així s'ho mereix aquest sant. I anem a començar perquè tenim moltes notícies, algunes d'elles versen sobre aquesta festivitat de Sant Antoni. Una festa, la de Sant Antoni, que ja saben vostès que, a part de coneguda i tradicional, cada vegada més es va festejant, es van recuperant aquestes tradicions d'aquesta festa d'hivern en moltes de les nostres poblacions i que lògicament la parròquia té un àmbit molt important perquè començant per les diferents benediccions d'animals, eucaristies, també diferents tradicions d'altres pobles on la vida del sant té un protagonisme fort, doncs fa de que aquesta festa sigui molt festejada. En alguns casos el propi dia 17 de gener, en alguns altres el diumenge següent. Aquest cas va fer de que alguns llocs que havien guardat la festa per al diumenge següent, és a dir, el dia 19 de gener, van haver que suprimir-la degut al mal temps. Però bé, algunes ho han aplaçat fins a aquest proper diumenge i algunes altres l'han deixat ja, pues, si més no, així a l'aire, a veure què és el que passa més endavant. Però molts de pobles, sobretot aquells que celebraven la festa de Sant Antoni el mateix dia de Sant Antoni, hem de dir que van tenir molt bon temps, que van poder celebrar aquesta festa. En molts de llocs se va portar a terme la tradicional benedicció dels animals i des d'aquí emanen les diferents tradicions que hi ha al voltant de Sant Antoni, començant pels ports Morella, Forcall, sobretot aquesta barraca de Sant Antoni que es crema, se crema la foguera com a símbol de acabar en el mal, en les tentacions que Sant Antoni anava rebent en el desert. En definitiva, sempre segueix la mateixa línia aquestes festivitats on es volen marcar com la tentació, com el dimoni va incitant, va temptant a una persona que cerca a Déu. És tan actual aquesta comparativa que també podem fer nostra aquesta vida de Sant Antoni, on també al llarg del dia a dia anem tenint aquestes tentacions que ens volen apartar de Déu, però també apareixen aquests arcàngels, els mateixos que surten en la vida de Sant Antoni, que van guiant el bon camí, que el volen apartar d'aquestes tentacions. Doncs bé, aquesta història es representa de formes molt diferents en la comarca dels Ports, també aquí al Baix Ebre, i en el Tivenys, per exemple, al Perelló, i també altres pobles del Priorat, on se porta a terme aquesta representació i escenificació, algunes el dia 17, algunes el dia 18, que volen transmetre aquest missatge, el missatge de que si un escolta aquest arcàngel, l'arcàngel del bé, un confia en Déu, un al final se sent vencedor, i aquesta barraca que crema, però que no crema, en aquest cas Sant Antoni en l'infern. Per tant, una gran catequesi, la que hi ha darrere d'aquestes festes de Sant Antoni, i lògicament també una altra catequesi dedicada a la creació, als animals, que en definitiva no deixen de ser els éssers que ens acompanyen, que estan al nostre costat i que lògicament també ocupen un lloc important dintre de la creació. Per tant, la festa de Sant Antoni cal remarcar-la com una de les festes més tradicionals d'aquest hivern i d'aquest mes de gener. També hi ha que dir que el Col·legi Diocesà Sagrada Família, coincidint en aquest tercer diumenge del mes de gener i seguint aquesta tradició, va portar a terme la seva festa patronal, una festa on es va convidar tota la comunitat educativa i on pràcticament doncs, hi va ser tota present, professors, alumnes i també pares. Tots ells per celebrar i agrair per mitjà del patronatge de la Sagrada Família la tasca educativa que es porta a terme en el dia a dia d'aquest col·legi de la nostra diòcesi. Moment de l'Eucaristia, presidida pel nostre bisbe, on va ser molt participada pels alumnes del col·legi, amb les ofrenes, amb els diferents testimonis que hi van haver al llarg de l'Eucaristia, i també en les diferents accions solidàries que es van portar a terme i concentrades en, en el transcurs de la mateixa Eucaristia. Moment per al diàleg amb els professors i també amb el senyor bisbe i el punt i final en aquesta festa patronal que una vegada més ha sigut present en el calendari de la nostra diòcesi. I ja que dic que ara entrem en una setmana especial perquè és la setmana dels Sants Tortosins. Cuidado, el passat diumenge també celebràvem el primer sant, Sant Francesc Gil de Frederic, sobretot patró dels comerciants d'aquí de Tortosa, patró també de la delegació de missions i dels missioners. Recorden vostès l'any passat quan celebràvem aquest mes missioner i tenia un lloc preeminent aquesta figura, la figura de Sant Francesc Gil de Frederic, aquest sant tortosí que va saber intuir la seva crida com una crida que era per a l'exterior, per al més enllà, per al més enllà d'aquestes terres i per a marxar a un país de missió. Allí va donar la vida, una vida que lògicament per Crist així la va entregar. Doncs bé, això era el passat diumenge també, però demà ja celebrarem una santa, un sant, perdó, que és també molt important aquí a la nostra diòcesi, perquè va ser un dels fundadors de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. Estem parlant de Sant Enric d'Ossó i Cervelló, que naix a Vinebre, és aquí on comença la seva vida i que acaba morint a Gilet, a València, en el convent dels pares franciscans. La seva vida, una vida realment molt intensa. Molt intensa perquè els seus pares no volien que fos sacerdot i ell al final busca, intenta per moltes vies poder accedir al seminari i al final així ho cursa el seminari de Tortosa als seus estudis i a partir d'aquí doncs comença els primers anys de ministeri sacerdotal que els dedica també com a professor del seminari de física i de matemàtiques i comença a escriure per exemple obres com a guia pràctica per als catequistes, per això és el patró també dels catequistes espanyols i comença també a fundar en els primers anys de sacerdoci la Congregació Mariana de Jovens Pagesos Tortosins o les Filles de Maria Immaculada i de Santa Teresa de Jesús o el famós Rebanyito de Jesús on participava la pregària dels més petits i la catequesi o el quart d'hora de pregària on també els col·legis teresians continuen en aquesta dinàmica a dia d'avui. Ja que dic que també va fer altres obres com l'Amic del Poble o la revista mensual de Santa Teresa de Jesús o un catecisme dedicat a obres i a rics. Per tant, amb tota aquesta motxilla plena de bones accions, hi ha que dir que, evidentment, hi ha que reconèixer-lo com un gran sant dintre de la nostra diòcesi tortosina. Un moment especial, per tant, aquest i la vida d'aquest sant. Però aquí no s'acaba tot, perquè el proper dia, 29, també de gener, tindrà lloc la celebració d'un beat, el beat Domingo Isol, que va néixer també aquí a Tortosa, a l'abril, l'1 d'abril del 1836, i batejat aquí a la catedral, i educat al Col·legi de Sant Martí després de Sant Maties, i també aquí al del nostre seminari. I aquí dic que la vida d'ell va ser una vida plena de neguits, especialment de neguits vocacionals, buscant el millor per a els jóvens que volien ser preveres. I això el va portar a moure el cor de molta gent fins que va acabar fundant, si més no, aquest seminari que va portar a l'educació de tants i tants de jóvens. Ja veuen vostès que són sants de la diòcesi de Tortosa que ens han d'ajudar també a la nostra vida personal.
En mediodia,
aquest diumenge és un diumenge especial. Aquest diumenge 26 de gener l'Església ens convida a celebrar el diumenge de la paraula de Déu. De ben segur que la paraula de Déu la llegim cada diumenge i que també algú la pot llegir en la seva pregària personal. Però aquest diumenge és d'una forma especial, es vol remarcar aquest sentit de la paraula. I que millor que per a parlar d'aquesta paraula de Déu, de la celebració que tenim d'aquest diumenge de la paraula, que mossèn José Luis Sarín, que a part de ser el vicari general de la nostra diòcesi, també doncs és un biblista que ha treballat i treballa la paraula de Déu. Mossèn Sarín, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Diumenge de la paraula de Déu. Per quin motiu aquest diumenge de la paraula de Déu, quan, en definitiva, en l'Eucaristia i en molts altres llocs ja té un lloc de referència, aquesta paraula de Déu?
Caldria situar-nos al final de l'any jubilar de la Misericòrdia. Vam revelar que el jubilar de la Misericòrdia, en què tenia un paper molt important la meditació, la reflexió de les paràboles de la Misericòrdia, el papa francès va escriure una carta apostòlica, es deia Misericòrdia et Misera, el 20 de novembre 2016, i ell deia que l'escolta de la paraula ha assumit un paper particular i convidava la Iglesia Universal a establir un diumenge dedicat per sencer a la paraula de Déu. El papa no marcava més, només deia que seria convenient que cada comunitat, cada diòcesi, un diumenge litúrgic renovés el seu compromís a favor de la difusió, el coneixement i l'aprofundiment de les Sagrades Escritures. Responent a aquesta iniciativa, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, a l'octubre del 2016, van marcar i van aprofitar i van dir, bueno, doncs ho farem el primer diumenge del temps. Així s'ha fet l'any 2016, el 2017 i el 2018. Però ara, concretament el 30 de setembre del 2019, el papa va escriure una carta apostòlica a Pedro et Ilis en què ell va marcar la fecha. Per lo vist, no totes les comunitats, no totes les conferències episcopals havien fet massa cas a la convocatòria del papa francès. I el papa diu, això es farà el diumenge tercer durant l'any, que enguany és el diumenge 26 de gener, diumenge de la paraula. Aquest és l'origen. I en l'origen, ja des del començament, té dos dimensions. Una, el diumenge de la paraula, i l'altra, la setmana de la Bíblia, que és la setmana posterior a aquest diumenge. Aquest és el marc de tota la iniciativa.
Una iniciativa que certament ha anat calant, no?, pel que fa a la celebració i a les propostes que es porten a terme en les diferents diòcesis en aquest diumenge de la paraula. Una vegada explicat això, mossèn Arín, quines serien les recomanacions o quines són les activitats que es porten a terme al voltant d'aquest diumenge de la paraula?
Perfecte. Allí hi ha realment les entitats que, no dic que convoquen, però que sí que recolzen, l'Associació Bíblica de Catalunya, com no, el Centre Pastoral Litúrgic, l'Editorial Claret, han fet, entre altres coses, un cartell que s'ha ofert a distribució a les parròquies. El cartell té un lema, els obrir el sentit de les Escriptures, una frase dins del relat de l'encontre de Jesús amb els deixebles de Maús, que quan preguntava, es va obrir el sentit de les Escriptures, el verset 45 del capítol 24 de l'Evangeli segons Lluc. Això està aquí. I hi ha també una altra iniciativa al voltant, que és la difusió gratuïta d'uns exemplars de 7 de les cartes del Nou Testament. És a dir, evidentment, els cristians, la majoria, tenim ja a casa la nostra edició, però s'ha fet una edició de les 3 cartes de Sant Joan, la carta de Jaume, la carta de Pere i la carta de Judes. Això forma part d'iniciatives generals. I la proposta seria com les dues qüestions. Per exemple, de cara al diumenge de la paraula, poden haver alguna manera de destacar la importància de la paraula de Déu. L'altre dia reunit en algun arxiprestat, em diu, una forma seria que l'Eucaristia d'aquest diumenge, quan dic diumenge, evidentment, dic diumenge, dissabte, vespertina, també, doncs, una processó d'entrada amb el leccionari en alt, destacant el paper de la paraula de Déu. O també, en un moment determinat, doncs, el leccionari incensar-lo, segons quina dimensió pugui haver. Propostes diferents de cara al diumenge de la paraula, centrades en que el lloc que ja té la paraula de Déu en el diumenge siga destacat. Un altre seria l'aspecte de, durant la setmana, què podríem fer. Claro, això hi ha una varietat a la pàgina web de la Setmana de la Bíblia, que el bisbat va penjant el que hi ha, i el nostre bisbat dependrà molt de les iniciatives particulars de mossens, però, per exemple, jo puc donar testimoni que en alguna parròquia, concretament aquí la parròquia dels Dolors de Tortosa, per la xerrada que farem el dilluns, seria valor extraordinari de la paraula de Déu del temps ordinari. Sí, estem en el temps ordinari, però la paraula de Déu té textos extraordinaris, clar. Concretament l'altre diumenge ens marcaran les benaurances, etc. Pues una conferència possible seria aquesta. Una altra conferència també, i això són conferències que estem ja programades el dimarts a la parròquia del Roser de Tortosa, és un reportatge a Jesús de Nazaret. A veure, què descobriria en Jesús de Nazaret un hipotètic periodista que estaria en aquell moment? Com aniria descobrint? Què li aniria meravellant més? També, I igualment, per exemple, en una parròquia d'Amposta, el Sagrat Cor, també el dijous es faria una conferència presentant el llibre que un servidor vaig publicar sobre la paraula de Déu dels diumenges i festes dels tres cicles. És a dir, dos dimensions, el diumenge i la setmana de Bíblia, que també cada grup s'ha establert, moltes parròquies que tenen també grups d'escolta de la paraula de Déu. Per destacar això que ja fem sempre, però donant-li més solemnitat.
Sí, perquè corre el perill, com vostè molt bé diu, que com que es fa sempre, deixa de ser important o no li prestem l'atenció que hauria de mereixer.
Exacte, i pot ser això, sí.
Bé, per tant, és una iniciativa. També, en altres bisbats hi ha iniciatives per a tots els gustos, no? Han hagut aquella iniciativa d'aquelles 24 hores llegint continuadament.
Sí, exacte, correcte. Una lectura continuada de la paraula de Déu en aquesta parròquia, doncs durant 24 hores, o de tal hora a tal hora, sempre hi haurà algun fidel que estarà proclamant en clau de pregària la paraula de Déu. Doncs molt bé, i intercalant uns cants, cada parròquia que tingui la seva iniciativa, però tots volem això, donar a mostrar que efectivament la paraula de Déu té un lloc, un moment decisiu en la nostra celebració i en la nostra pregària personal, tant i comunitària, com a fills de Déu.
I aprofitem també per remarcar, no, aquesta obra que també vostè, no, en aquest cas, ha escrit i que no deixa de ser també un motiu de, per què no, de començar a llegir en el seu dia, i ens va dir que era una obra per anar acompanyant la paraula de Déu de cada diumenge, no? Per tant,
sí,
per què no?
Hi ha també un detall que és important, la iniciativa, la data que el Papa ha proposat és bonica perquè mos ve a coincidir en l'acabament de la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Clar, els cristians, una altra realitat que mos uneix fermament és la paraula de Déu. Per tant, el context de la cloenda de la setmana de la pregària per la unitat dels cristians, la preparació i la celebració, el diumenge de la paraula, tots units, perquè cantem un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, i a més, una sola paraula que té paraules de vida eterna.
Doncs jo crec que ha quedat molt clar la celebració d'aquest diumenge de la paraula. Hem recollit, hem fet 5 cèntims i també ens han fet ressò d'aquest diumenge de la paraula i també aquesta recomanació, no?, la de dignificar la paraula, no? Vostè ho ha dit, no?, que hi ha gestos com la entronització de la paraula de Déu, però també com la famosa, bueno, i la coneguda lecció divina, no?, en què
sí.
Anem saborejant la paraula, no? Per tant, són iniciatives que algunes poden perdurar, no només se poden quedar allí, sinó que poden perdurar. O senyor José Luis, no sé si hi ha alguna cosa més que vostè ens vulgui afegir.
No, de moment tenim això bonic, animamos a tots a celebrar aquesta realitat. És a dir, jo diria això, donar valor extraordinari en aquesta funció, que la tenim sempre, i de vegades, com que els humans, si els cristians no deixem de ser humans, ens atrau més la novetat, lo estrany, no, donar valor extraordinari a lo que realment ho és, encara que ho tinguem al nostre abast constantment i de manera solemne en l'Eucaristia Dominical.
Doncs així agafem aquesta recomanació per a que aquest diumenge de la paraula serveixi per a nosaltres, per a també rejuvenir el nostre compromís amb la paraula de Déu. Moltíssimes gràcies, mossèn José Luis Sarín, com sempre.
Moltes gràcies, moltes salutacions.
I aquesta recomanació de mossèn José Luis Sarín ens convida també a escoltar les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent, que avui, per cert, també ens parlarà i ens farà ressò d'aquest diumenge de la paraula. I amb les seues paraules acabarem el programa d'aquest divendres. Gràcies a tots per la seua assistència telefònica, assistència també a través de les zones, assistència a través de les seues cases, i esperem que les paraules, mai més ben dit avui, que des d'aquest programa els hem comunicat, hagin sigut del seu agrat. Saludar-los a tots vostès i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal. El passat 30 de setembre, memòria litúrgica de Sant Jeroni, el Papa Francesc va publicar la carta apostòlica a Peru et Ilis, en la qual institueix el diumenge de la paraula de Déu, que cada any se celebrarà el tercer diumenge del temps durant l'any. El títol d'aquest document pontifici està pres del relat de l'aparició del Senyor ressuscitat als apòstols i deixebles que trobem en el capítol 24 de l'Evangeli de Sant Lluc, després de mostrar-los les mans i els peus, de menjar amb ells un tros de peix rostit i d'explicar-los el sentit del que havia succeït. Era necessari que es complís tot l'escrit en la llei de Moisès i en els profetes i salms sobre mi, els va dir el Senyor. Ell ens narra l'evangelista, els va obrir l'enteniment per a comprendre les escriptures. A la llum d'allò que li havia succeït a Crist, es revela el sentit ple de la Sagrada Escriptura. El Papa vol que els catòlics prenguem una consciència cada vegada més intensa de la importància que la paraula de Déu té en la vida i en la missió de l'Església. La Bíblia, afirma el Papa en la carta apostòlica, no pot ser sol patrimoni d'alguns, i molt menys una col·lecció de llibres per a uns pocs privilegiats. Pertany, en primer lloc, al poble convocat per escoltar-la i reconèixer-se en aquesta paraula. La Bíblia és el llibre del poble del Senyor que en escoltar-lo passa de la dispersió i la divisió a la unitat. La paraula de Déu uneix els cristians i els converteix en un sol poble. El coneixement de la Sagrada Escriptura ens porta a un coneixement més profund i a un amor més intens a Jesucrist. Sant Jeroni, en el seu comentari al llibre del profeta Isaïes, afirma: la ignorància de les Escriptures és ignorància de Crist. Per això, tots els cristians hauríem de tenir el desig de conèixer més profundament l'Escriptura. Però això no és prou, perquè la Bíblia és el llibre del poble de Déu i ha estat escrita perquè els creients l'escolten junts. En la tradició de l'Església Catòlica s'ha insistit molt en la necessitat de participar en l'Eucaristia Dominical. Aquesta obligació implica quelcom més que assistir a la celebració per complir un precepte. Es tracta de l'aliment que tot cristià necessita per a mantenir viva la seva fe. Però no hem d'oblidar que aquest aliment se'ns ofereix tant en la taula de la paraula de Déu com en la taula de l'Eucaristia. Les dues són necessàries per a nodrir la nostra vida cristiana i per a la vida de l'Església. El dia del Senyor, els cristians ens reunim per escoltar junts la paraula de Déu i participar del banquet eucarístic. L'Església no s'anuncia a si mateixa, sinó que la seva missió és predicar l'Evangeli. Per això el coneixement de la paraula de Déu és l'element essencial tant per a la evangelització com per a la transmissió de la fe. Ha d'inspirar totes les activitats evangelitzadores que realitzem en les nostres parròquies i comunitats. Una predicació o una catequesi que no estigui inspirada en la paraula de Déu o que no porti a una comprensió més profunda d'aquesta, fàcilment es converteix en ideologia. Per això us convido a que la celebració d'aquest diumenge de la paraula desperti en tots nosaltres una estima més forta de la Sagrada Escriptura. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.